dies, una pionera que es va dedicar exclusivament a la informació esportiva a la televisió com a periodista i presentadora, bàsicament de les proves de vela. Garriga ha estat una gran especialista en els Jocs Olímpics i en les seves disciplines.
Els boscos són tan importants a les nostres vides, com podem garantir que continuaran ajudant el planeta en el futur?
És important protegir els boscos perquè són necessaris a la nostra vida. Per això, a la Fundació Repsol, impulsem projectes com Motor Verd, que es dedica a reforestar boscos a Espanya com a mesura per absorbir CO2. Descobreix aquest projecte i molts més a fundaciorepsol.com. Repsol, inventem el futur.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui serà un dia de temps insegur, amb algun ruixat, sobretot al sud, sí, i a Ponent. I demà, que és festiu?
Demà també. Demà continuarà aquest cel mig ennuvolat que també tindrem avui. I ara mateix està plovent, ho fa cap a les Terres de l'Ebre i sobretot al voltant dels ports, on ja s'han acumulat 25 litres per metre quadrat durant les últimes hores. Ara al matí, sobretot aquestes pluges situades cap a les Terres de l'Ebre, especialment Montsià i també Baix Ebre, comarques de Ponent, sobretot a mesura que avanci el dia, i a la resta aquest cel mig ennuvolat i estones tapat, i no es descarta que també hi arribi alguna gota. Les temperatures ara mateix entre els 16 i els 19 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 16 a Lleida, 15 a Girona, 16 a Roses i 12 a Prades, i al migdia reculen respecte a les d'ahir, sobretot a les comarques de Ponent. Demà continua aquesta dinàmica de temps, amb més ruixat sobretot cap a les comarques de Ponent, i a partir de dijous tornen a pujar les temperatures i al cap de setmana tornarem a tenir un nou estiuet.
La seva compra, efectiu o targeta?
Què? Perdó, tinc mal de cap.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Pel trànsit.
Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí ens espera l'Àlex Huguet. Bon dia.
Bon dia. El punt més complicat continua sent a la B23 en sentit sud del Papiol, amb un carril tallat per un accident que acumula 3 quilòmetres de circulació lenta, i encara dos punts més afectats per incidències de fa una estona. Ja s'ha reobert la circulació a la B20 en sentit sud, arribant al nus de la Trinitat des de Santa Coloma, però encara hi ha 3 quilòmetres més de retencions, i finalment també a la C31 a l'alçada de Badalona en sentit sud. Ja hi ha tots els carrils reoberts, però s'hi han acumulat fins a 5 quilòmetres de cues. A banda d'això, parlem de retencions en vies habituals encara, i destaquem els 6 quilòmetres de retencions al punt de l'Ella, a la C32, així com també a les rondes, a banda de la incidència que hem comentat a la B20 i a tot el tram entre Horta i Sant Gervasi, amb aturades en sentit Llobregat, i a la B10 són 8 quilòmetres més de cues en sentit sud, des de Sant Adrià fins a Ciutat Vella. De moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb una demostració que el món una mica sí que ens mira. Però no necessàriament pel que ens agradaria que ens mirés. Després de la fascinació pel tio de Nadal, ara crida l'atenció d'un late night nord-americà molt conegut, la Bussi, que és aquesta mascota dels autobusos municipals de Sabadell. Fa uns dies que es va fer viral la seva imatge, si no la teniu present, és una mena de bèstia en forma de pera, amb antenes verdes i amb les línies d'autobús pintades a la panxa.
Here's a story of how Spain has unveiled a new mascot for their public bus system. His name is Bussi. Here he is here. Take a look at this. Look at that.
Qui parla és James Corden, presentador de Late Show a la CBS, i que segur que molts també haureu vist fent el carpool karaoke. James Corden ensenya les imatges de la Bussi quan s'obren les portes de l'autobús.
I mean, if you see a guy dressed like that on a bus in Spain, you might have some fun. If you see that thing on a public bus in Los Angeles, run.
Diu, si veus algú vestit així en un autobús a Espanya, potser t'ho passis bé. Però si veus això en un autobús públic de Los Angeles, corre immediatament. I continua.
Bussi's body has a variety of colors.
Diu, el cos de la Bussi té diferents colors i línies semblants a un mapa de rutes d'autobús. Així pots saber exactament on eres en el moment que la Bussi et va assassinar. A veure quina serà la següent tradició que descobreixen ara als Estats Units. Què passarà quan s'adonin que aquí ens mengem els cargols? O que els vestits dels penitents de Setmana Santa no són del Ku Klux Klan? O que no anem pel carrer amb un barret mexicà? S'admeten apostes.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. clàusula sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar. Una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank.
Són les 9 i 5 minuts. Abans d'anar a la publicitat, que sapigueu que en aquests moments al Parlament de Catalunya, Pere Aragonès està parlant ja per en el que serà l'acte de la possessió dels nous consellers del govern de la Generalitat. Anem a escoltar el que diu Pere Aragonès en directe.
Les dones i els homes que entren a formar part del govern del país, amb tota la convicció, fan un pas endavant per servir la ciutadania de Catalunya. Abans de continuar amb aquest acte, voldria tenir unes paraules d'agraïment a les conselleres i als consellers sortint i al vicepresident. Pel seu compromís, per la seva tasca, la tasca realitzada en tots els departaments, les circumstàncies polítiques doncs, han portat a que el govern que vam iniciar el maig del 21 doncs, no hagi pogut continuar, però vull des d'aquí agrair com a president la tasca realitzada i estic convençut que en farem una valoració positiva precisament perquè hi ha hagut sempre la voluntat i la convicció de servir els ciutadans del país. Moltes gràcies, conselleres i consellers. I també donar la benvinguda als nous consellers i conselleres del Govern de Catalunya. Certament, assumiu la responsabilitat en un moment difícil. En un moment difícil pel context econòmic, social, geopolític i també pel que fa doncs, en relació amb el conflicte polític amb l'Estat. Però ho fem amb tota la voluntat de suma. I ho fem també amb la voluntat de que pugueu aportar tot el vostre coneixement i el vostre saber fer per posar-lo al servei del bé comú, de la recerca per fer més fàcil la vida de la ciutadania. Amb l'acte d'avui, el govern inicia de manera formal una nova etapa amb un equip renovat que incorpora experiència, voluntat de millora, expertesa i creativitat. Un govern que continuarà treballant amb la capacitat de pensar, escoltar i parlar a la Catalunya sencera, al país sencer, sense oblidar ningú i sense menystenir cap territori. I aquesta és la màxima exigència, treballar sempre per la Catalunya sencera, amb tota l'ambició i amb tot l'inconformisme. Per això, sense més dilació i perquè hi ha moltíssima feina a fer, cedeixo la paraula al secretari del Govern, el senyor Xavier Bernabí.
Marc Martínez Amat, bon dia, Palau de la Generalitat.
Bon dia.
Què?
Doncs mira, l'acte que comença, de fet han trencat una mica el protocol habitual, normalment és molt, està molt marcat, el secretari és el que està fent ara, el secretari del govern llegeix el decret de nomenament, veurem com cada un dels nous consellers, que en aquest acte tenim els que surten i els que entren, doncs els nous consellers han d'anar prometent el càrrec i després hi ha el discurs del president donant-los feina, diguem, o fent-los un encàrrec per als nous consellers. Això és el que veurem avui, tot i que Aragonès ja s'ha avançat en el discurs inicial i després hi ha la foto de família, del com queda el govern, després de la sortida de Junts per Catalunya i la primera reunió del Consell Executiu en què avui, en acabat, sortirà Pere Aragonès a fer roda de premsa per valorar doncs, la nova situació política que s'obre després d'aquesta crisi de govern que vam tenir la setmana passada. Ara ja veiem com un a un, el primer conseller és la d'Economia, Natàlia Mas, la que ara prometrà el càrrec.
El president de la Generalitat de Catalunya.
Sí, prometo.
I encaixar de mans de la nova consellera d'Economia amb el president, i ara això és el que no, es anirà repetint.
Tots ara, per entendre'ns. Sí. Perfecte. I després això, cap a la primera reunió del Consell Executiu.
Això mateix.
I aquesta tarda, el traspàs de carteres.
Sí, veurem les imatges i veurem si en alguns parlaments també, dels consellers que abandonen el govern, com traspassen cartera amb els seus successors.
Molt bé. Fins ara, Marc.
Fins ara.
Són les 9 i 9. En 3 minuts en aquest estudi, què està passant? Com ho veuen les persones? Dues persones antagòniques políticament que van sentir que van ajuntar esforços el 9 de novembre de 2014 per poder tirar endavant una consulta. 8 anys després estem... La situació política a Catalunya és la que és. D'aquí a uns moments, Artur Mas, David Fernández, Artur Mas conversen al món a RAC1.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Condicions especials en tota la gama Peugeot.
I estàs.
Regal de 500 euros d'energia.
I és.
Doncs ja està tot carregat. En marxa.
Els dies Peugeot Professional arriben de l'1 al 15 d'octubre carregats d'avantatges per donar energia al vostre negoci. Descobreix-ho a Peugeot.es.
Peugeot.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Els pares sempre t'han donat el millor. Ara, tu també els hi pots donar. Residències per a gent gran d'Homus Vi. Se sentiran com a casa amb la seguretat d'estar atesos i cuidats les 24 hores del dia. Residències d'Homus Vi. Vine a conèixer-nos. 945 65 85. Domusvi.es.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprofita la selecció de rentavaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
Ara que tot puja, no sabeu que feliç que sóc d'haver-me fet de Gestel. Em donen fibra i mòbil per 39,95, preu definitiu. Sí, sí, preu definitiu.
Que no puja, que no es tapa els núvols, que està a la terra com nosaltres.
És que tu ets un ocell? Ets un ocell? Oi que no?
Vinga, truca al 1510.
Ei, noi, el de la cabellera, m'han dit que jugaràs a mi dia de l'11 i sé que em triaràs a mi, el dia que et vas posar cabells. Em diràs que no al·lucines quan notes els cabells onejant al vent o com fas aquella bromera amb el xampú anticaspa el dia del casament o el que fa anys estan bé, però és que no tenies cabells.
Les teves dates més especials et volen fer guanyar mi dia de l'11. Per només un euro pots guanyar milers de premis. Tria bé, perquè una de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Rosa Moreno.
Elèctric.
Alt o baix?
Sub, sens dubte.
Urbà o viatger?
Tots dos.
El príncep blau.
També pot ser vermell o blanc.
La teva cita amb el destí és als Fast Date Citroën. Sent la fiblada de l'amor fins al 20 d'octubre. Amb estoc disponible i, a més, no paguis fins a 2023. Citroën. Finançant-lo amb PSA Financial Services. Condicions a Citroën.es.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9:12. Molts situen l'inici del procés en la gran manifestació que va congregar 1,5 milió de persones al centre de Barcelona l'11 de setembre del 2012. Des de llavors han passat 10 anys i hem vist de tot. 4 eleccions al Parlament de Catalunya, 4 presidents de la Generalitat, declaracions d'independència suspeses, d'altres simbòliques, un 155, presó, exili... L'últim episodi ha estat el trencament del govern de coalició independentista entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Per això aquest matí preguntàvem cap on va el procés, si ha mort ja, com afirmen alguns líders de l'independentisme. I en parlem amb dues persones que, ahir repassant les imatges del vídeo, va ser una imatge icònica i que gairebé històrica, perquè ajuntava dues persones antagònicament, clarament oposades en el que és l'estricta política, però que, en canvi, van fer una abraçada que va anar més enllà del que significava, que era allò d'anar junts cap a un camí comú. Avui seuen en aquest estudi Artur Mas, David Fernández, David Fernández, Artur Mas. Artur Mas, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Moltes gràcies, David Fernández.
Gràcies a vostè, Jordi.
Per ser amb nosaltres avui. Ho hem plantejat com una conversa, no com una entrevista, per tant, aquí crec que la clau és començar amb la pregunta és si això de que anomenàvem el procés, si ha mort o no ha mort.
La meva impressió és que mort no, perquè si hagués mort vol dir que no tindria cap saba que l'alimentés, i finalment la saba d'un procés com aquest és la voluntat de molta gent de ser-hi o no ser-hi, i m'imagino que encara hi ha molta gent, vaja, no m'imagino, sé que hi ha molta gent que pensa que aquest hauria de ser el camí que ens hagués de guiar cap al futur, no? Ara, si no podem dir que s'ha mort, com a mínim jo diria que està hibernat. Això sí, diguem que està en el congelador, que està hibernat, és evident que en aquest moment no es pot parlar seriosament que el procés sobiranista o independentista doncs, té credibilitat per anar endavant quan els mateixos actors de l'independentisme no poden ni tan sols fer un govern conjunt.
Doncs bastant d'acord. Ni que fos
que no serveixi de precedent.
No, no. Jo crec que en part el que segur és que el cicle obert s'ha esgotat. És a dir, que els últims 5 anys aquest cicle ja no dona més de sí, no? I que calen nous cicles. El procés, que és tant com dir el conflicte polític, continuarà obert. Passin coses millors, passin coses pitjors, es degradi la situació política o millori. Però el conflicte estarà latent, perquè a més ara tu t'hi referies, no?, a tot el que hem viscut aquests darrers 5 anys, aquesta societat i aquest país, i encara queden 762 persones amb causa judicial oberta, tenim un president a l'exili, que és una anomalia, no?, en el sud d'Europa brutal, i que encara no hi ha ni una espurneta de quan s'acabarà aquesta situació. Aviat hi haurà el judici, no? Els responsables d'economia que els acusen d'organitzar materialment, no?, el referèndum, i pot haver-hi un altre cop presos polítics, perquè les penes són molt, molt altes, i per tant jo crec que això que s'hi ara, la trencadissa és important, hivernat a la UCI, i sense fulla de ruta, això segur. És a dir, no és que no hi hagi unitat estratègica, és que avui mateix no hi ha un sol espai on debatre si hi ha possibilitat d'unitat estratègica. Per tant, a mi si em diu, si algú li diu a l'Estat fa 5 anys que la dia del 22 seria així i estaríem així, no s'ho creu ni el mateix Estat. Mm-hmm. No? I crec que això és un factor d'aprenentatges col·lectius també amb el president Mas, no? I a més és una constant històrica. Aquest país només avança quan hi ha hagut unitat política, i la unitat política sempre és en la diversitat, en la discrepància i, si voleu, en la més radical diferència ideològica. No?
Mm-hmm. Sí, però en la identificació dels punts comuns.
Per suposat, sí.
Que aquesta és la gràcia, precisament, doncs, de poder fer un camí d'aquesta complexitat. Jo, quan analitzo el procés, ara Jordi Basté deia, agafem des del 2012, perquè de fet és quan comença tot plegat, no? Comença amb la primera gran manifestació, i jo hi afegeixo, i amb aquelles primeres eleccions al Parlament de Catalunya, que en aquell moment jo decideixo avançar, estàvem a la meitat de la legislatura, havien passat només 2 anys, per tant, teòricament havíem d'aguantar 2 anys més per completar el mandat sencer. Jo decideixo avançar aquelles eleccions perquè davant d'aquella gran manifestació i del no del president Rajoy en el pacte fiscal, són les dues coses juntes, jo volia comprovar si el que passava en el carrer també passava en el silenci de les urnes, que és on la decisió de la persona, del ciutadà, de la gent, teòricament ha de ser més reflexionada, més pensada, etc. No? I efectivament, en aquelles eleccions on nosaltres, el meu partit en aquell moment i jo mateix, perdem suport electoral, perdem diputats, quan més necessitàvem guanyar-los, passa una altra cosa, que és que el concepte que hi havia en aquelles eleccions, que era quin suport té a Catalunya el dret a decidir, per tant, el dret a l'autodeterminació, quan el PSC encara estava a favor d'aquest concepte, en aquell moment, amb en Pere Navarro davant, allò té 107 diputats sobre 135, resultat d'aquelles eleccions. El 80% del Parlament de Catalunya estava a favor d'aquell camí. Ergo, havíem d'encetar-lo. Si ens mirem en perspectiva històrica això, veurem que del 2012 fins al referèndum del 17, el camí es va fent és a dir, anem pujant en el camí. Anem guanyant posicions clarament. En moments àlgids, que tu i jo vam viure, David, no? Junts i... Junts vull dir junts, però no de junts en aquest cas, no vull que... els vam viure, però dius, bueno, però més enllà d'això, doncs, vam arribar fins a l'octubre del 17, no? I aquesta és la meva opinió ja, personal. A partir de l'octubre del 17, i ara portem 5 anys des d'aleshores, aquest camí que havíem anat fent de pujada, ara l'hem anat desescalant, l'hem fet de baixada. Ara hem perdut posicions en lloc de guanyar-les.
I per què? Ja suposo, home, un dels factors, jo crec que és obvi, ara, mirant-ho sobre el paper, és que dues estratègies que podien ser, per mi, perfectament compatibles, és a dir, tu pots estar a una mesa de diàleg i dir que si no hi ha resultats, explorar altres vies, no? És a dir, quin és l'adjectiu del referèndum que ha de venir, si és pactat, que tots estaríem d'acord, o si ha de ser no pactat, no? Però és una confrontació, jo crec que arriba a vegades a la part fins i tot més personal, no?, dels conflictes, com es viuen, no? Però és una distància enorme, jo crec que avui estem en una espiral on s'acreixen les diferències, no?, i les discrepàncies, no? I són dues estratègies manifestament, no?, ara expressades políticament, que no es poden trobar en cap lloc. Jo crec que són dialèctiques, és a dir, si no funciona una cosa, faràs una altra, i viceversa, i ho veig complicat, i a més són aquests 5 anys, eh? Això és com el pet de gla definitiu, no?, de 5 anys de divergències, de no trobar-se, amb una trampa que fa tothom, anem a dir-ho així. Els 52 al final són tots aquesta majoria, no? Hem estat molt de temps, no?, el 15 també buscant, i el 17, no?, majories de més del 50%, del 50 més 1 que en dèiem, i no les teníem, i resulta que en el moment més inesperat, no?, que va ser l'any passat, tenim un 52. Nota al peu de pàgina, perdent 700.000 vots l'independentisme respecte a la votació de l'1 d'octubre, perquè si no ho diem tot, no diem res, no? I jo crec que això és el conflicte de fons, és aquest, és a dir, la mesa de diàleg que més urgeix avui és entre el propi sobiranisme i entre el propi independentisme, i no existeix. I no existeix. Aleshores, jo crec que el motiu darrere fons és aquest. I per això jo crec que, entre d'altres, ja sabeu que ara estic a Òmnium, doncs Òmnium reclama també, no?, nous marcs, nous cicles, noves complicitats, noves perspectives, i donar per esgotat un cicle que no és dir que el procés ha mort, el procés continuarà en millors o pitjors condicions, no? Però és urgent, i jo crec que la tasca és escurçar els temps dolents, però tinc una perspectiva lleugerament pessimista, anem a dir-ho així. Uf.
Ara, com, quan i qui el treu del congelador?
Oh, aquesta és la pregunta.
Si és que ho està.
Sí,
jo crec que sí que ho està.
Home, i tots els rectors de les universitats públiques catalanes, que no és poc, eh? Tots els rectors fan un manifest propi com a CUP i diuen ACUP, Associació Catalana de Universitats Públiques, demanant una solució política basada en l'amnistia, l'autodeterminació i el diàleg. La CECOT se suma a l'acord per l'amnistia i l'autodeterminació. El sindicat de llogaters, que està a l'altra banda, se suma a l'acord. O sigui, les bases materials hi són, i jo crec que amb una capacitat de resistència i de resiliència que ens hem d'aguantar nosaltres mateixos. És a dir, jo crec que l'espantacle, podria utilitzar paraules molt gruixudes, no? Però la frustració, la decepció, el desencís, el desencant...
Però ara és molt interessant.
I l'alternativa, que és Madrid fumant-se un puro.
Ostres!
No mouen un dit, no han de moure res, i està...
Jo hi afegeixo un altre concepte que no em sembla menor, eh? I és... crec que s'ha perdut la capacitat en aquest procés polític d'entendre que en el pacte hi ha implícita la renúncia en parcial de la teva posició. És a dir, tu no pots pretendre pactar amb algú des de posicions, lògicament, diferents en l'àmbit, per exemple, ideològic, o fins i tot en l'àmbit estratègic del procés independentista, si no estàs disposat a renunciar a la teva posició, en part, perquè no hi ha punt d'acord. Jo veig que les posicions estan molt enrocades. És a dir, és o tot blanc o tot negre, i d'aquí no sortim. I si en el món de la política, i en general de la vida ordinària, tu no estàs disposat a moure't gens, perquè moure't passa a ser, diguem-ne, gairebé impur, aleshores no hi ha possibilitat de pacte, perquè és lògic que hi hagi posicions diferents. És lògic que hi hagi tensions, però el secret, tal com jo ho he vist durant molts anys de la política, és com tu fas front a les tensions i a les diferències buscant els mínims comuns denominadors. I per mi s'ha perdut això en aquest moment. No sé per què s'ha perdut, però s'ha perdut això, i estem en aquesta posició on fem, doncs, coses tan esperpèntiques com hi ha una taula de diàleg amb l'estat espanyol, però resulta que en la taula de diàleg no hi ha totes les sensibilitats que hi hauria d'haver. Dius, home, això és una debilitat que estem demostrant davant de l'estat espanyol enorme. I no dic que hi hagi un culpable o un altre, eh? Vull dir, ara no estic atribuint culpes a ningú, no sóc ningú per fer-ho. Simplement constato la posició de debilitat de la nostra part negociadora, no? I després hi afegeixes una altra cosa, dius, com pot ser que tinguem la màxima divisió dintre del procés sobiranista quan hem tingut la màxima repressió per part de l'estat espanyol? Això és inconcebible, perquè això no passa enlloc. Quan algú des de fora, un adversari, no dic un enemic, dic un adversari, quan algú des de fora t'apreta molt, i no només t'apreta, sinó que a més t'aplica condicions duríssimes que et porten en aquestes situacions que deia abans el David Fernández, de la presó, de l'exili, de la persecució de tot tipus sobre centenars de persones, quan això passa, la reacció normal és la cohesió interna, perquè t'has de defensar davant d'una agressió. Això funciona sempre així. I en canvi, en el nostre cas, mira per on, en el moment de la màxima repressió d'aquests darrers anys, s'ha produït la màxima divisió interna. I això, a ulls d'alguns de nosaltres, és absolutament inconcebible.
I a més és de manual repressiu, és a dir, els altres, quan estableixen la repressió, també estan pensant que trenquis, no?, precisament aquesta cohesió i aquesta pinya.
Bueno, però, però no pots seguir la doctrina de l'Aznar.
No, ni molt menys.
Te'n recordes, final, no? Sí, antes se romperà Catalunya que Espanya.
I preocupem-nos d'Espanya, que Catalunya ja es, no? Ja es barallarà entre
ells. I això ho va dir fa uns quants anys enrere, eh? I ara resulta que li llegim la cartilla i que, a més, li seguim els seus apunts.
Sí, per això ho dic, hauria de ser l'antídot.
Encetar un nou cicle, està molt bé, però què vol dir encetar un nou cicle? Nous lideratges, a l'estil del que ha fet Jordi Cuixartón, que dic fins aquí ho deixo i que vinguin uns altres, això seria la clau de volta, clar, què és aquest nou cicle?
Doncs la dimensió desconeguda com a reflexió contrària, és a dir, quina és l'alternativa a no posar-se d'acord? Un pou sense fons que cada dia serà, no?, més profund i més fosc. I com més baixem, més haurem de remuntar. I a més jo estic d'acord amb moltes consideracions que a més compartíem abans, que el moment, a més, és molt complex. És a dir, tots aquests 5 anys ens ha travessat una pandèmia insòlita, ha recomençat una guerra, estem en una crisi energètica i ja veurem com acaba l'hivern. És a dir, la resposta ha de ser múltiple, però jo crec que, clar, primer trobar-se, quan dic que hi ha una taula de diàleg, és alguna vegada, o sigui, en algun moment, i permeteu-me l'excessiva reducció, Waterloo i Ginebra s'han de trobar. Jo no sé fa quan que no parlen, no? Perquè són els dos partits que del 52% doncs poden tenir el 45% o el 40%, no? I establir que un sense l'altre no es va enlloc. Ara que es parla de si tornem al 2012, no? I estem abans del 2012 o fins i tot molt abans, jo crec que no hi ha alternativa a no posar-se d'acord. Aleshores, pues això, la resta, perquè la societat per sort en aquest país continua pensant, continua fent les coses, continua pencant cada dia, facilitar que hi hagi aquests espais de trobada. L'últim que existia, s'ha publicat, era un espai a 6, que ja fa molts mesos que no es reuneix, que no va arribar a cap...
Un espai a 6.
Un espai a 6 existia, és a dir, els partits, Òmnium, l'ANC i el Consell per la República, no? I es va avançar molt, segurament, en continguts, però no va haver-hi... No? I aquell espai ja no existeix. És a dir, primer trobar un espai on...
No, però es passa una cosa també, que és... Bueno, i de quina manera? Perquè hi ha gent... És a dir, en aquests moments, l'atomització de l'independentisme ja comença. Des dels que diuen que l'1 d'octubre s'hauria d'haver implementat el mandat de l'1 d'octubre. Uns altres que diuen, bueno, això s'ha perdut perquè l'atac de l'Estat ha estat duríssim. Uns altres que diuen, no, el que s'hauria de fer és... Ara hi ha algú que diu, escolta, tornem a votar. Llavors, ara, en aquests moments que dèieu el pou sense fons, la gent es pregunta què s'ha de fer. És a dir, les lectures de cadascú d'aquell dia de l'1 d'octubre, cadascú fa les seves. És a dir, allò és un mandat que s'havia de complir, no s'ha complert, per tant, tots fora. Uns altres que diuen, bueno, allò era incomplible, allò va ser com una mena de referèndum que no va ser vinculant. Uns altres diuen que, bueno, que ara el camí haurà de ser... És a dir, té la sensació que cadascú té una mena de teoria sobre el que s'ha de fer o el que és a partir de l'1 d'octubre. I com deia Artur Mas fa uns moments, és que a partir de l'1 d'octubre és quan crec... A partir del 3 o del 4 d'octubre és quan comença la davallada.
Jo ho veig així. Ara, que hi hagi visions diferents fins i tot sobre què va significar l'1 d'octubre, jo ho puc arribar a entendre. Jo això ho entenc. Que s'expressin tan sovint de manera pública, ja no ho entenc tant, perquè no cal. Però bé, però que la gent ho vegi diferent i que els actors d'aquell moment també ho vegin diferent, jo això no només ho entenc, sinó que a més ho respecto. Forma part de la lògica de les posicions de cadascú. I a més tampoc ens enganyem. D'interessos de partit n'hi ha per tot arreu. Els partits segueixen existint, segueixen competint electoralment, els líders dels partits també, i això és el pa nostre de cada dia. Per tant, això tampoc això no ho anul·larem. Jo què trobo a faltar? El que deia ara en David Fernández, no? Dius, home, el primer que tu has de recomposar quan hi ha visions tan diferents i quan no hi ha, i quan hi ha trencadissa interna, el primer que has de recomposar és un espai on tu puguis... en tu puguis dibuixar una mica el futur. L'hauràs de dibuixar a base de dir jo penso això i aquest altre pensa allò i per tant hem de trobar aquest punt comú, perquè si no avançarem, ens quedarem allà cadascú amb la seva posició, cadascú molt tranquil, cadascú molt còmode, cadascú molt confortable en la seva posició, però això no permet avançar cap enlloc, no? Si vam avançar durant 5 anys va ser perquè gent molt diferent vàrem identificar quins eren els punts on ens podíem posar d'acord. I ho vàrem fer. Ara, cada punt d'aquests d'acord significava una renúncia d'alguns de nosaltres, que tu l'havies d'entendre com un pas endavant per en benefici, diguem-ne, de l'acord, no? A partir d'aquí, Diu, si s'ha de trobar un espai, aquí sí que crec que Junts té raó quan diu clarament, diu, escolteu, igual que va existir un espai de direcció estratègica en el projecte sobiranista fins a l'octubre del 17, doncs ara també hi ha de ser, perquè no hem arribat al final. Estem empantanegats aquí al mig del fang. Per tant, hem de trobar aquest... I això Junts ho reclama, i això no s'ha acabat de fer, no ha acabat d'articular-se, no? I en aquest sentit jo crec que hi ha un deure pendent, perquè si això es fa i s'hi posen aquelles persones que realment, diguem-ne, poden... estar una mica amb les motxilles descarregades de les desconfiances, de les vivències que hem tingut que han sigut molt dures, etc. Si en aquest espai s'hi posa aquest tipus de gent...
Gent nova, per entendre'ns.
Bueno, sí, però quan dic gent nova no vol dir que... Fixeu-vos una cosa també, amb això hem d'anar amb compte, perquè no vol dir que els que no són nous, i no parlo de mi, òbviament, parlo d'altres, els que no són nous no hi hagin de tenir un paper. Fixeu-vos un punt que és evident, no? El president de la Generalitat... podem dir que és nou, perquè no estava a la primeríssima línia fins a l'octubre del 17. I ara és el president de la Generalitat, el president Aragonès. Per tant, si a dalt de tot de la Generalitat ja tenim algú que és nou, doncs bé, doncs en aquest sentit ja no tot és simplement doncs les suposades rivalitats entre líders anteriors. No, no, no estem parlant d'això. Jo el que vull dir és que en l'espai nou per endreçar el futur i per arribar a acords hi ha d'haver un tipus de gent que no et portin la càrrega de les motxilles d'aquests últims anys. Cosa que no vol dir que els que hi han estat deixin de tenir opinió i deixin de tenir influència, la seguiran tenint igualment. El president Puigdemont, òbviament, l'Oriol Junqueras no deixa de ser el president d'Esquerra Republicana en aquest moment, per tant, és evident que tindrà una opinió, no? Ara que les persones que puguin refer el camí siguin persones que estiguin en aquest sentit, doncs, amb les mans més lliures, no? Això és molt urgent per a mi, perquè sense això no avançarem.
Jo dues reflexions al fil del que diu el president Mas. Una, el passat sempre és un problema, no? I no ens posarem d'acord sobre el passat, i és lícit, com deia ell, en els termes que ho deia. Per tant, jo arribaria a un acord que difícilment mai ens posarem tots unànimament i direm el mateix sobre el que ha passat. El problema és quan el passat és un escull, i és un bloqueig, i és qui bloqueja la situació. Deia un barbut que es deia Engels que la història mai satisfà ningú, perquè tothom s'ho imaginava d'una altra manera. Per tant, posem-nos a parlar del present i del futur, que prou incert és per a tothom. I l'altre també és sense idealitzar, que crec que encara té més valor, que el camí cap al 9N, per exemple, no va ser un camí plàcid.
No, gens. No.
Va haver-hi un moment en què el president Mas ens quedem sols allà amb la Isabel Vallet i jo mateix a la punta de la taula de Pedro Alves i ha marxat tothom d'aquella taula. I perquè aguantem aquella taula i no aixequem el cul.
Va estar a punt d'acabar com el Rosari de la Bola.
Cul a terra. O sigui, cul a terra no, sí, com deia el Cuixart, sinó cul a la cadira. I ens vam quedar allà i a poc a poc la gent va començar a tornar.
Sí,
sí. I allà vam forjar.
Us vam moure Artur Mas, Isabel Vallet i David Fernández.
Sí, sí, això és la història
de la taula de Pedro Alves.
És una de les fotos, hi ha més fotos del nom.
Bueno,
però al moment...
I Jordi Turull, per entendre's.
I Jordi Turull, sí, sí, sí.
I la resta?
La resta, com no hi ha...
Bueno, va acabar malament. Sí. Va haver un moment de trencament total, sí. I per tant estàvem a punt del precipici. Això no és nou, això ja ha passat. Però...
Veu aguantar el cul a la cadira.
Exacte.
I tot és lícit, és dir, jo crec que la discrepància, fins i tot quan és més profunda, però el problema per mi és, el contrafàctic és, i si no, què? O sigui, si no votem el 9N, què fem? Qui guanya l'Estat? Doncs ja està, contradicció principal i contradicció secundària. I la contradicció principal, per mi avui, és que som una anomalia, no?, antidemocràtica, amb els processos judicials, amb la situació dels atacs al català... O sigui, la situació és un... Ha de pensar què pensa l'altre, no? I l'adversari, sí, que és l'Estat, insisteixo, està amb una tranquil·litat, no? Oh. I això hauria de ser un factor important. I jo crec que tothom forma part d'aquest procés, vull dir, el procés és de tothom i de ningú, anem a dir-ho així, i no és per dir que hi ha protagonismes que ja no són malis. No, jo no estic dient això. El president Puigdemont és un president a l'exili. El senyor Oriol Junqueras és el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, però coralitzem-ho, no? Perquè crec que hi ha molta més intel·ligència col·lectiva en la societat civil, que no té els vicis, alguns greus, en aquests moments, no?, d'eclosió d'un cert caïnitisme sectari, no? És veritat, vull dir, tots escoltem la ràdio i veiem la tele i tots sabem què passa darrere de la ràdio i darrere de la tele, i la batalla campal és insostenible, i algun dia ho haurem de dir, vull dir que estan tot el dia a la brega, i així, o sigui, l'únic que avança són els poders de l'Estat.
Mira, cito una cosa, que és coralització. M'agrada molt aquesta paraula. Però hi ha una cosa que hauríem de començar a tenir en compte, és a dir, quan el pedregar comença, que parlàvem del 2, el 3, el 4 d'octubre, després, que és quan... Has parlat de dos noms. Quan Carles Puigdemont i Oriol Junqueras entren en coalició. En col·lisió. Quan entren en col·lisió, allà comença el pedregar de tot plegat a la situació que estem vivint ara. Des de, i aquest crec que és el problema, que o no s'han sabut juntar, o això ja és absolutament irreconciliable, o la relació entre ells ha fet que això vagi pel pedregar.
Sí. Jo ho deia l'extrema síntesi, eh?
Sí, sí, d'acord.
Perquè després hi ha els espais polítics, però sí, sí.
És a dir, arribem a octubre del 17, recordem-ho, amb un experiment, diguem-ho així, que es deia Junts pel Sí, on hi havia tot l'espai sobiranista integrat, excepte la CUP, que per raons diverses doncs no va voler ser-hi, tot i que se li va oferir en aquell moment. Però hi arribem d'aquesta manera, no? El resultat de l'1 d'octubre, del 3 d'octubre, de la suspensió de l'autonomia d'en Jordi Cuixart i d'en Jordi Sánchez a la presó, ja a la presó, sí, abans de l'aduir, ja estaven a la presó, i la votació en el Senat que porta a la suspensió de l'autonomia catalana, en aquell context i amb unes eleccions convocades pel president del govern espanyol i no pel president de la Generalitat, que es fan el desembre de l'any 17, tres mesos després o dos mesos després, en aquell context Junts pel Sí ja no es repeteix. Però també he de dir que en aquell moment el president Puigdemont estava absolutament a favor de repetir aquella fórmula. I, de fet, la proposa, la deixa sobre la taula, insisteix en aquella fórmula. I amb això estic plenament d'acord amb ell, perquè ell insisteix en aquell moment en què no es pot trencar una coalició electoral tan àmplia i tan diversa i tan plural quan l'agressió de l'Estat és duríssima. I per la raó que sigui, doncs allò no es fa. I a partir d'allà, doncs, comencem un camí, que són aquests últims 5 anys, on cadascú comença a marcar més la seva posició de partit i deixem d'identificar el camí comú. I l'experiència de 5 anys demostra que jo crec, vaja, que això va ser un error. Va ser un error. Ara, tu dius, llavors dius, no, escolta'm, però és que allò va ser una fórmula electoral que no es pot repetir pel que sigui, no? D'acord. Però bé, si no repeteixes la fórmula electoral, almenys has d'identificar quin és el teu camí comú, quin és l'objectiu on vols arribar, com vols fer aquest camí i quins lideratges et poden portar cap allà. I si tot això no ho convenç internament, després no pots anar proclamant que la independència la tenim aquí a la cantonada, perquè no és seriós, això. Si no has aconseguit fer, identificar el camí, identificar l'objectiu, identificar com faràs aquest camí, que sigui un camí compartit, i, a més, amb uns lideratges reconeguts.
No, és que em venen moltes coses al cap quan feia aquest retrovisor, no? Que és el moment de posar-se al retrovisor, i jo crec que d'octubre cap aquí, que tots siguin aprenentatges, d'errors, uns quants, d'encerts col·lectius tots, eh? Els encerts i els errors. El que passa que tothom es vol fer titular de la victòria i ningú es vol fer titular de la derrota, no? I aquí tots som titulars, igual, en diferents graus, d'una cosa i una altra. Jo recordo ara la primera llista de Junts, no? Que va ser el 15, i a la CUP li va faltar...
La primera i l'única.
I l'única, però a la CUP li va faltar dos pams. La CUP va arribar a fer una assemblea a Castelló on la primera proposta del Quim Torra, no? Que era llista civil, no? I sense partits polítics, i la CUP va dir que sí. Després, òbviament, va canviar molt legítimament.
Jo no la vaig acceptar.
Sí, sí, no.
Jo no la vaig acceptar.
Però és correcte, sí, jo dic que la CUP havia provat...
Perquè em semblava inconcebible haver d'anar a fer política sense polítics.
Sí.
Semblava inconcebible.
Si ho dic, no només no ho dic tant per entrar ara a com va ser jo, sinó dir que les contradiccions, els entrebancs, les dificultats, les han existit,
sí,
han existit sempre.
Tant.
Però dintre d'aquesta elasticitat de la contradicció, jo insisteixo, el Josep Termes sempre ho ha dit, que som un país que som un punyetero miracle, perquè a Europa s'han planxat les diferències culturals a la francesa, pum, i ja està. I encara estem aquí, doncs, sí, molts anys després, amb unes migracions que són un patrimoni nacional i que és el nostre fet nacional pràcticament, i jo crec que el que he après de gent que van de punta, no? Des de Josep Fontana fins a l'Eva Serra, fins al Joan B. Culla, és a dir, aquest país sense estat contra l'estat i amb l'estat en contra només ha avançat en base a assemblees de Catalunya, en base a identificar els punts comuns que ens poden desllorigar, I jo crec que, a més, que en l'actual context de degradació democràtica global, perquè el que reclama Catalunya no és singular i particular. Lo estrany és l'estat que té al davant, però està dient si el futur serà més democràtic o menys democràtic. I aquesta és la contradicció principal, i no va faltar que parlem ni de Brasil, ni de la guerra, ni de Putin, ni de tantes coses, perquè hi ha motius per estar més espantats que ahir,
no sé si
i menys que demà.
No sé si el que tenim davant és tan estrany, David, a nivell mundial. A nivell europeu és estrany, però a nivell mundial, si comencéssim a fer la suma de països...
No, a nivell europeu, a nivell europeu. En la tradició europea, sí.
En la tradició europea és una excepció. En la tradició mundial és més aviat la norma.
Sí, sí, exacte, sí, sí. La Deep State i la Lawfare, malauradament, de Turquia. Però, clar, jo recordo a l'Assemblea de Parlamentaris de l'OCDE, quan després, just el 17 d'octubre, que crec que els únics països que van votar defensant la proposta de l'estat espanyol, del Regne d'Espanya, formalment, eren Turquia i Sèrbia. I, bueno, molt bé, ja veus tu quines aliances, no? T'estàs cultivant. Però tornant a això, jo crec que, clar, quan és més fosc és quan més llumins has d'encendre. I quan tot és més difícil és quan més t'has d'implicar. I fins i tot els principis estan pels moments difícils, no pels fàcils. Perquè en els fàcils és molt fàcil invocar-los.
Sí, no,
però
no,
quan tu dius, no, unitat...
Nadar a favor de corrent és més fàcil que nadar en contra, això està clar.
Jo recordo, bueno, mira, el comendatore Juliana, no?, que discrepo de moltes coses, però quan es va presentar la pregunta a la consulta, i jo és la primera vegada, no, que hi ha trucades de Madrid als dels marges, que són els de la CUP, dient aquí què està passant, no? I que va dir, ui, ara l'Estat sí que ha dit aquí què està passant, no? Perquè si tens des de la dreta liberal fins a l'anticapitalisme, no? Més radical, si voleu, que estan d'acord amb una gramàtica política, que és una urna, és a dir, que qualsevol societat, i també la nostra, té dret a decidir pacífica i lliurement el seu futur, i encara estem allà, i per això a mi em sorprèn, vull dir que no és... el factor de frustració, de decepció, de desencís, de desencant, jo crec que és raonable tenir-lo, però hem de tenir una enorme capacitat de resistència a la frustració, perquè a més entremig també surten bolets, a mi m'amoïnen, no? Ja, no, alguns punt, discursos, si voleu, petits, però que entren dins de les derives globals
No? Quan arribes en el punt de trencament de les coses, que ja hem estat a punt d'arribar, o ja hem arribat en alguns moments d'aquests darrers anys, i ara mateix hi som també un altre cop, quan arribes en aquest punt de trencament, els que estan al davant de tot s'han de mirar al mirall i han d'entendre que si arriben en el trencament final, el que estan és tirant per la borda un munt d'il·lusions, d'anhels, d'esperances que s'han forjat al llarg del temps per part de moltíssima gent. Això no és només una baralla entre polítics. El resultat d'aquesta baralla és que llences un munt d'il·lusions pel mig, de gent que hi ha fet un munt d'esforços amb tot això i que ha cregut que aquell era un bon camí. I això provoca una frustració i un emprenyament en molta gent, que després això té un preu, això té un cost, això no és gratuït. I què vull dir amb això? Que abans d'arribar als trencaments has de tenir molt en compte tota aquesta càrrega d'il·lusions que hi ha al darrere i que t'han portat fins a aquell punt. I això no ho pots tirar per la borda tan alegrement. Perquè no estem parlant només de la lluita entre partits polítics, que fins a cert punt és legítima, perquè al final cadascú intenta que el seu espai, doncs, sigui el més predominant possible, no? Estem parlant també de quantes esperances i quants anhels et carregues pel camí si arribes en aquests punts de trencament. De molta gent anònima, que hi ha posat el coll.
I ara... que parlàveu una cosa, que és hivernar, congelar, posar-ho al congelador, però algú haurà d'ajudar a descongelar això.
Sí, sí.
Algú ha d'ajudar a descongelar això. És a dir, com es fa això? És a dir, qui ho ha de fer? Com s'ha de fer? És a dir, això és...
Puc fer un mateix que no sé si és massa encertat o no, que una vegada ho treus del congelador ja no ho pots tornar a posar dins.
És veritat. És veritat. Aquesta és bona. No,
per
és veritat,
tant,
és veritat.
El dia que el tregui del congelador, millor que sigui per encertar-la definitivament, perquè no hi haurà segurament una altra ocasió a curt termini per tornar a fer segons quines coses.
Bueno, és aquella dita que, no?, per sortir del forat el més important és deixar d'acabar, no? I diria que estem amb les picunadores a tot drap. M'han portat Kleenex, no sé si és perquè no ploré per la situació política, perquè estic una mica empiocat. Crec que les dues tesis són bones, però no sabria dir quina és la correcta.
En tot cas, ara ens arribarà el dubte de què fer. És a dir, per molta gent, què ha de fer l'independentisme? És a dir, algú És a dir, ara és evidentment... La pregunta encara és més enllà. Què passarà ara? És a dir, què passarà ara? És a dir, tenen unes èpoques, perquè ens entenguem, que la política, diguem-ho més, entre cometes, autonomista, s'implementarà a Catalunya, tornarem abans del 2010, tornarem a... Hi haurà la Catalunya que es queixarà de les infraestructures com es feia el 2010, es tornarà una altra vegada a revifar d'aquí uns anys aquest independentisme. És a dir, l'independentisme, tal com li teníem entès fins ara, això s'ha acabat? Aquesta és la...
A veure, jo no sé el que passarà, no en tinc ni idea, però el que sí que puc dir és què crec que s'hauria de fer perquè aquest procés no entrés directament en el congelador i si es passés un munt de temps en allà. I crec que el que hauria de fer és tan senzill i tan complicat a l'ara com identificar quins eren els mecanismes i els punts que ens van permetre anar endavant durant 5 anys i identificar també els punts i els mecanismes que ens han fet anar enrere en els 5 anys següents. És a dir, què ens va fer avançar, què ens ha fet retrocedir. Quedar-se i recuperar el que ens va fer avançar i llançar per la borda el que ens ha fet retrocedir. Aquest exercici s'ha de fer, perquè no és veritat que això sigui impossible de fer. Durant 5 anys avançàvem. Durant 5 anys guanyàvem posicions. Parlo, òbviament, dels que defensem aquest procés. Hi havia molta gent contrària, però el projecte aquest anava avançant. Què va fer que durant 5 anys avancés? I què va fer que durant 5 anys hagi anat retrocedint? Si som capaços d'identificar aquests dos mecanismes de funcionament, trobarem la clau de volta de les solucions, perquè és evident que hi havia mètodes que portaven a avançar i hi ha hagut mètodes que ens han portat a retrocedir. Mm. Això és la pura evidència empírica i estadística d'aquests últims 10 anys.
Matemàtica catalana, i ja veieu que 8 anys després continuem estant d'acord amb moltes coses. Mm. I jo crec que és així també, i fins i tot en la reflexió, si analitzem el cicle, no? Aquests 10 anys llargs, s'ha avançat quan es feien sumes que multiplicaven, no? I quan s'ha dividit en restat, aleshores, l'independentisme amb les anomalies, no? D'això, de l'estat que tenim, que tenim les poques forces que tenim és aquesta vàlua democràtica, no només de la gent, per suposat que és el motor de tot, sinó també, escolta'm, doncs hi ha 850 ajuntaments sobiranistes, que això a la República Francesa ho entenen molt bé. Aquella imatge dels alcaldes, no?, dient volem el referèndum, ho entenien perfectament com una vindicació democràtica. I jo crec que el que s'ha de fer és també qui col·labora, no?, a que no entrem al congelador, per dir-ho així, o qui col·labora a tendir ponts quan hi ha potser menys dels que voldríem o més dels que voldríem molts dinamiters, no? Perquè ara els constructors de ponts tenen problemes, els enginyers de ponts en la nostra realitat política doncs acaben amb foc creuat i fins i tot foc amic, però jo crec que continua això sí, i tinc un amic que és el Jesús de la Directa, que sempre em diu no us preocupeu que ja vindrà PP i Vox i aleshores tots a córrer, no? I amb els pitjats al ventre, segurament. Home, no és la millor opció ni la més esperançadora, segurament, però hi ha moltes preguntes, com deies tu, Jordi, és a dir, com es gestionarà el resultat del referèndum intern a Junts? No ho sabem, avui és dimarts.
Sí. No? És una bona pregunta.
Com s'aplicarà la governabilitat? Ara la governabilitat queda només en mans d'Esquerra, però on queda la unitat estratègica? On es farà? On quedarà la mesa? O sigui, hi ha tantes preguntes per respondre que l'únic que podem dir, i que és poc, segurament, és que estem en un lloc pitjor, no? I que encara pot ser més pitjor. Més pitjor encara, i jo crec que això jo sí que reclamaria que tenim un teixit social, cultural, econòmic, sindical, laboral molt potent, i que ha de ser també la pròpia societat civil la que també ajudi, no?, al mínim comú denominador, esperant que sigui màxim comú multiplicador. Va haver-hi una època, 15-17, on el màxim comú multiplicador...
Funcionava.
I més vist avui, permeteu-me el paral·lelisme, amb Aberdeen, no? O sigui, tu escoltes ahir la presidenta d'Escòcia, no?, l'embat democràtic en positiu, que diu... I a més, també en un sentit de progrés social, no?, de progrés democràtic contra el que ha significat Boris Johnson, per dir-ho així, encara em dones més raons, no? I clar, el moviment sobiranista català, com diu el Marc Sant Jaume, un politòleg, està en una cruïlla que pot fer Escòcia, no? Pot ser Escòcia, o es pot aproximar més al Quebec, que s'ha quedat arraconat, no?, i replegat en un 15-20% de vot sobiranista independentista i no treu cap, no? I aleshores això també hauria de ser un element de reflexió. Jo, mare, tu tinc confiança, o no tinc cap motiu específic per l'esperança, però per això no defalleixo, no? Per construir-la, perquè és quan s'ha de construir. Però això, com, en fi, és que queda tan recent els moments en què s'ha pogut fer bé, no? Perquè 10 anys és poc en la història d'un poble i d'un país.
Exacte, molt poc.
Ho tenim a la vora, com es va fer, no? I després hi ha moltes reflexions, però jo insisteixo, els 52 són tots els que pensen un i els que pensen nosaltres. I jo, a més, sempre he pensat, equivocat o no, que disposem d'una cosa que és aquesta doble majoria, que és la del 80. És a dir, han passat 5 anys i hem vist de tot, però tota la demoscòpia, sigui de mitjans afins o sigui de mitjans no afins, diuen que entre el 70 i el 80% continuen a estar a favor, essencialment, de la societat catalana, a favor de l'autodeterminació i del referèndum, i per la fi de la repressió, digueu-li amnistia o fi de la repressió, i ja està. I l'altre, òbviament, és que aquí l'Estat hi juga i posa cullerada, perquè els nuls avenços en la mesa de diàleg, no? També han sigut un factor que ha tensionat molt les cordes ja tibades de l'independentisme.
I en qualsevol cas s'ha de fer una cosa, i s'ha de dir també, que és que més enllà del 52% hi ha un 100%, que és el conjunt de la població catalana, i amb independència o sense, i en aquest moment és evident que sense, l'obligació dels partits catalans i sobretot dels que estan al govern és fer avançar el país amb els instruments actuals. Sabem que aquests són escassos, sí. Sabem que són insuficients, també. Sabem que tenim un drenatge de recursos injust cada any des de fa un munt d'anys, també és veritat. Però això no obsta perquè, amb els instruments que tens i amb els recursos que tens, l'obligació que tens és d'adreçar-te al 100% de la població catalana i millorar les condicions del país. Això no ens ho podem treure de banda. És a dir, no tot és el procés ho ha capitalitzat tot, no? Perquè és un moviment de fons d'una envergadura extraordinària. Però en el moment en què tu constates que no te'n surts en aquest curt termini, i que fins i tot estàs en el congelador, com dèiem al començament, no? o hivernats, doncs, home, hi ha una obligació perentòria, que és com jo, amb el que tinc i amb el que puc aconseguir, puc millorar les condicions de vida del país, i aquí ja no és el 52%, aquí és el 100% de la gent, i dintre d'aquest 100% has d'identificar aquelles poblacions que més necessiten, doncs, l'atenció en moments difícils com els que estem vivint, amb inflacions desbocades, amb tots els neguits, doncs, de les cadenes de distribució logístiques que estan en part, doncs, condicionades o patades, amb salaris que no aguanten el poder adquisitiu, un munt de coses que segueixen existint i que tu no els hi pots dir, escolta, amb tot això ho resoldrem quan siguem independents. No, quan siguem independents, doncs, evidentment, tindrem moltes millors eines, però les que tenim ara les hem d'utilitzar.
Acabo, si em permet, president, hi havia un artefacte abans que es deia política, es deia convergència. Convergència va mutar cap a Junts per Catalunya, hi ha un nou partit polític on hi ha també aquesta atomització, que també és molt important, així com la situació d'Esquerra és molt granítica, la situació de Junts per Catalunya és molt més atomitzada, però li pregunto, Convergència, com a tal, com a essència, després del que ha passat aquesta setmana passada amb la militància, ha mort definitivament?
Jo crec que no, però no podem parlar en termes, diguem-ne, de nostàlgia respecte al que era Convergència, perquè això, doncs, va passar, va durar molts anys, va ser una operació d'èxit en moltíssims sentits, va donar cohesió i va donar direcció al país durant dècades, i no només això, sinó que, a més, va ser un element clau i decisiu perquè un munt de gent d'aquest país passés de la pantalla de l'autonomia a la pantalla de la sobirania. Sense el que representava Convergència en aquell moment, això no hauria passat. No només amb Convergència, però sense Convergència, que va ser un element principal, tot això no hauria succeït, no? Ara, dit això, no oblidem que en aquesta votació interna que hi ha hagut a Junts, i ho diu una persona que no està en aquest partit en aquest moment, però que té un munt d'amics en allà, no? I de gent que jo respecto i que m'estimo fins i tot, doncs no oblidem que en aquesta votació, tot i que ha guanyat la posició de marxar del govern, i això s'ha fet efectiu avui mateix, i les majories són les que són i s'han de respectar els resultats sempre, no oblidem que hi ha hagut més d'un 40% de la gent de Junts que pensava exactament el contrari i que s'ha expressat i que ha votat amb una participació molt alta. Què vull dir amb això? Que Junts en aquest moment no és un bloc homogeni de pensament a favor de sortir del govern. Hi ha una majoria de gent que ha pensat que això era el més, diguem-ne, oportú en aquest moment, però hi ha un munt de gent que pensava que no. Hi ha un munt de gent que pensava que no, no? I, és a dir, si haguéssim d'agafar el que no és el cas, però haguéssim d'agafar el model de Convergència i posar-lo en aquest segle XXI, el fil conductor quin seria? Diguem-ne, hi ha partits que tenen vocació de govern i n'hi ha d'altres que no la tenen. Això és així. La CUP no té una gran vocació de govern, crec jo. Oi? No, perquè heu tingut...
Al món local, sí.
Tingut,
sí, sí.
Bueno, en el món local, sí. Però heu tingut moltes oportunitats de poder-hi ser i sempre, doncs, la seva posició... Jo no la comparteixo, però la respecto. La seva posició s'ha dit, escolta, jo en el govern no. Fins i tot en la mesa del Parlament moltes vegades hi heu pogut ser i no hi han volgut ser. Tampoc ho comparteixo, però ho respecto. Ara, és a dir, un partit com Junts, jo crec que sí que ha de tenir vocació de govern. I si això és així, doncs no li diguem Convergència, però el gent convergent estaria perfectament present. I jo crec que Junts aquesta vocació de govern no l'ha perduda. Passa que ara la majoria dels militants tàcticament han decidit doncs, fer aquest pas. Però això no vol dir que hagin perdut la vocació de ser un partit de govern. Almenys jo vull pensar que no han perdut aquesta vocació.
No sabeu com us agraeixo avui que ens hagueu acompanyat David Fernández, Artur Mas, Artur Mas, David Fernández, una conversa vista en perspectiva d'allò que va passar el 2014, d'aquella abraçada, que no sé si us va portar més problemes que no alegries aquella abraçada, perquè, clar, allò era una abraçada que era no només històrica, és que és una vista en perspectiva, sinó que en aquell moment era l'antagonisme ajuntat en una...
Però era igualitària en les seves conseqüències.
Ah, això és clar.
Perquè a mi em deien que fas abraçant-te amb Mardut i a ell li deien que fas abraçant-te amb aquest. Al final era...
Amb aquest no, amb el David.
Amb el David, sí.
També tenies nom.
Moltes gràcies, Artur Mas, David Fernández. David Fernández, Artur Mas.
A vosaltres,
Que vagi bé. 4 minuts i les 10. Sí, ja tornem.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. RAC 1.
Amb 9 euros, els teus pares a la seva època podien sortir a sopar, posar gasolina, organitzar una festa i estalviar una mica. Tu, amb 9 euros, pots anar-los a veure. Ouigo, alta velocitat entre València, Madrid, Saragossa, Tarragona i Barcelona des de 9 euros. Consulta condicions i compra el teu bitllet a ouigo.com. Ouigo, let's go.
Jo sóc el foc. Evitami. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèlet per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca EK63. La qualitat Evitami en versió Smart. Per a més informació, evitami.com.
Només la mar t'ofereix el Mediterrani amb MSC Cruceros, també a l'hivern. Només MSC Cruceros et porta a Itàlia, França o Malta des de Barcelona. De 8 a 11 dies des de 449 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar, només MSC Cruceros.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és inconmensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
El 16 d'octubre no et perdis el concert homenatge a Hans Zimmer i John Williams a l'Auditori de Barcelona. Gaudeix de les bandes sonores més famoses dels dos genis del cinema interpretades per la Royal Film Concert Orchestra. Recorda, el 16 d'octubre, homenatge a Zimmer i Williams a l'Auditori. Venda d'entrades a auditori.cat i a taquilles. Música de qualitat amb excel·lència.
Era digital. Revolució tecnològica. ILSD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Tens una cuidadora sense contracte a casa? La reforma laboral t'obliga a regularitzar la teva situació. T'ajudem. Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Cuideo.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Entorn, gastronomia, diversió i Halloween amb amics, amb família o amb els més petits.
Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
Campingstarragona.com i tria el teu càmping.
Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si et passa res, t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia, si cal. Tarden menys que tu a decidir si agafes o no la jaqueta.